Són 9:15, benvinguts de nou al Sant Cugat de Fons. Obrim espai de tertúlia, avui amb l'Eduard Gené, el Lluís Ribas, la Montse Moral, la Lourdes Dalmau i el Bernat Picornell. Bon dia a tots.
Bon dia.
Ho hem de dir tots a l'hora perquè com que cada cop tenim menys temps, doncs així estalviem.
A veure si encara... Amuntaràs una manifestació aquí un dia d'aquests per demanar poder parlar
home,
més estona, eh?
Potser sí, no? Però no jo, eh? Tots. Sí o no? Tots.
Escolteu, doncs si no perdem el temps, comencem a parlar dels temes d'avui. Parlem d'aquesta tempesta que ha passat avui per Sant Cugat. Lourdes, em deies que l'heu notat, eh?
Jo he vist la branca ja davant de casa, i un senyor té tres pins molt grans, i una d'aquestes branques, no una branqueta, una branca troncal, totes deuen sortir del tronc, m'imagino, ha caigut molt aparatosament.
La setmana passada parlàvem d'aquest manteniment dels carrers, no sé si sí. Voleu reprendre el debat.
Bueno, jo us haig de dir també que a la meva zona, per fi, han aixecat totes les escenes, però si us ensenyo les fotografies, hem pres mal, eh? I quan dic hem pres mal, en primera persona i d'altres. O sigui que...
No, els estava dient que si podíem engegar l'aire condicionat. No patiu, que hi ha molta gent aquí. Abans estàvem més tranquils. No sé si vosaltres, Eduard, heu notat aquesta a la Floresta.
A la Floresta ha plogut molt. Jo vaig arribar del teatre, devien ser 9:15, aproximadament, i començava a caure una mica. Però a partir de les 12 la cosa ha sigut potent. Potent amb pluja i amb vent. Ja tinc un arbre allà molt alt.
Un només?
Un gran, i un tot és menys. I aquest feia unes oscil·lacions, i sobretot l'antena. L'antena col·lectiva, perquè és col·lectiva perquè són tres, doncs també feia un gran moviment, però la pluja molt forta. Ràfegues d'aire, de vent, potent. De totes maneres, jo voldria dir una cosa sobre això, i és que a mi em fa certa... no dic gràcia, però que tampoc seria la paraula, però quan surten aquells homes del temps o dones del temps i diuen perill, escolta'm, a veure, sí, compte, no t'has de travessar rieres, etc, però perill,
saps què passa? És que després passen coses, no? Passen determinats accidents i es culpa els homes del temps o es culpa, diguem, a la Direcció General de Protecció Civil de no haver avisat. Això passa sovint amb les nevades, diguem, no? Durant tota la setmana estan avisant que nevarà, després una pila de cotxes atrapats a la carretera, dormint
sense
a la carretera,
cadenes.
Sense cadenes, i resulta que no va haver-hi previsió. Llavors, jo crec que es curen amb salut, jo crec que ben fet, perquè...
I passa el contrari. Fixa-t'hi, mira què va dir l'altre dia... I no he fet res.
Jo, potser millor que no faci res que no que després haguem de lamentar alguna desgràcia.
Però jo em sembla que això és com el seguro del cotxe, no? Que si no fa servir molt millor. Vull dir, si no passa res, doncs estupendo. Pues millor que millor, però és cert que estem donant aquestes alertes perquè tot i així en desgràcies. Vull dir, que estem de fet.
Aquest cap de setmana, a més d'huracans i tempestes diverses, també hi ha hagut protagonisme per la cultura, en aquest cas. Ha començat el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat, hi ha hagut aquest fenomen de masses que és Sergio Dalma al Teatre Auditori. Heu anat a alguna d'aquests actes?
Jo sí, a la inauguració del Festival de la Poesia, que per cert va ser excel·lent. I jo que sóc consumidora de cultura, o sigui, no sóc artista, envejo la capacitat que té la gent de posar música a uns versos, a una persona saber llegir uns versos en públic amb aquella sensibilitat que els que no són molt avasats a la poesia i a llegir poesia et commouen, eh? Va estar molt bé, la veritat.
La inauguració va estar fantàstica, com deia... La Marta és molt bona i a més penso que va estar equilibrada en el temps.
Sí.
Perquè a part del discurs del que va fer la Laura Borràs...
Que va ser entranyable.
Que va ser impressionant. Sí. Impressionant perquè és una persona que té una capacitat doncs, de síntesi. Va dir moltíssimes coses i ho va dir molt bé. A part d'això, doncs, l'espectacle com a tal, aquesta lectura de poesia de Montserrat Abelló, estava molt ben seleccionada i hi havia una persona, que és la Mariona Sagarra, que és amiga molt, ha sigut amiga seva durant els últims 20 anys, va estar a aquesta casa amb un programa que fèiem amb en Jordi Van Campen, que era tot 2+1, va venir a l'Abelló quan va ser poeta d'honor de l'any 2006, i jo vaig tenir l'oportunitat de comprovar com una dona petita, baixeta, que en aquell moment ja tenia 84 anys, quan jo li vaig demanar que digués algun dels seus poemes, va créixer a la cadira. És a dir, jo veia físicament com estava la cadira, i vaig dir amb el company, i vaig dir, està levitant aquesta dona, està levitant, una potència brutal. I el Sergi Dalma, ja per acabar,
un fenomen, un autèntic fenomen.
Els 5 minuts d'allò.
Sí, home, ja que és dilluns, aprofitem per deixar-te un espai.
I el Sergio Dalma, que jo he vist les 2 vegades que he vingut anteriorment, haig de dir que està perfecte. O sigui, no ha baixat ni un punt la seva capacitat de presència. Va fer 2 coses que són poc normals: baixar de l'escenari al passadís central, passar per tot el teatre, incluïda l'amfiteatre, fins a l'última fila d'amfiteatre, anar cantant tot això, anar parant, dirigint-se amb el seu grup que estava a l'escenari i fent una sèrie de comentaris i seguir cantant. Passar, anaven 2 guardaespatlles, com anaven...
Amb 2 guardaespatlles?
Amb 2 espatlles, sí senyor.
A veure si algun fan no se li...
No, perquè pot haver-hi gent per al... A vegades, però ho veurem, us vull dir.
És trist, això.
I anava...
Alguna dona descontrolada.
És trist, eh?
No, i ell ve...
Un hombre, no?
Sí, exacte, anava a dir això, no...
No, una senyora se li va acostar, es van abraçar, però els altres estaven a l'expectativa, per si hi havia algun...
Sí, sí, clar.
Va ser un concert que va durar 2 hores i quart, estava anunciat 1 hora i mitja, va durar 2 hores i quart, sense cap pausa, en absolut, pràcticament, va dir... Van raonar relativament poc, a vegades s'enganxen i en raonen molt, i va fer un repàs de totes les cançons a partir, sobretot les italianes, de l'època, inclús dels 60s. Però amb una potència que jo m'esperava, ja té una edat, m'esperava potser que hagués baixat una mica, al contrari.
Doncs tanquem aquest espai de l'Eduard Jané per parlar de què ha passat aquest cap de setmana. I el que parlem ara és de mobilitat, en aquest cas, perquè l'Ajuntament ha fet un pas al polígon de Can Sant Joan. No sé si esteu informats de com està anant tot plegat, però s'aposta pel carril reversible en aquesta avinguda Alcalde Barnils, on va aparèixer un carril bici i es va generar una gran polèmica. Vosaltres... què en penseu de la situació, en aquest cas, en el polígon i en general a Sant Cugat, a la mobilitat? Perquè alguns diuen que últimament fa cosa d'un mes que costa molt més aparcar al centre de Sant Cugat.
Bueno, està clar, perquè van fer la zona verda, no? I per tant, hi ha molts espais, per exemple, quan venim aquí a l'hora d'aparcar, de vegades trobaves espais per aparcar que no eren de zona de parquímetre i tal, i ara en veus molts de buits, però si n'hi ha algun d'aquests que no estan determinats, és molt difícil d'aparcar. I sí que és veritat que jo, per exemple, recordo la setmana passada, que jo no sé on se us va passar, però intentar sortir per allà, per davant del Boca, és més d'un quart d'hora, però intentar, jo vi que a l'inici de la rebassada, intentar sortir a la rebassada és que va costar com un parell de semàfors, perquè els cotxes anaven seguits. Crec que també va haver-hi un problema als túnels.
Sí.
La realitat és que jo vaig pensar, vaja, normalment sempre vaig d'hora pels llocs i vaig trucar per si no arribava a temps. Una cosa bastant extraordinària, bastant col·lapsada. Sobretot jo crec que és abans o després de les 9. No sé si això és, diguem-ne, hi haurà la rutina, es anirà produint més o no, però que estava col·lapsat aquesta setmana bastant, almenys l'hora que jo transito, sí.
Jo el que diria és que la mobilitat és com el temps, no?, que comentàvem ara, que sempre va pitjor que ahir, no? Des de sempre aquí a Sant Cugat hi ha hagut problemes de mobilitat. Jo recordo quan el carrer Valldoreix, diguem, encara hi passaven cotxes, allò cada matí era estona i estona i estona ja parats i no avançàvem. Sentia Rossinyol també, no? Vull dir que al final sempre tenim la sensació que sempre va pitjor del que anava. Però el que deia Lourdes, jo crec que hi ha dos moments, no?, en els que és impossible circular per Sant Cugat, que és les 5 de la tarda i les 9 del dematí. Jo intento, evito de totes totes, si puc, no agafar el cotxe o no tornar a aquelles hores, però és evident que tenim un problema no tant de mobilitat, sinó segurament d'aparcament, no? Perquè malgrat que s'ha posat la zona verda, jo soc usuari de la zona verda, segueixen havent-hi problemes per aparcar aparcar per part dels veïns. És a dir, sí que és cert que hi ha algun moment a les 10 del matí potser doncs, que es buida la zona verda, però la resta del dia segueix plena, exactament igual que abans, diguem, no? Per tant, és evident que hi ha un problema i algú ha de pensar algun tipus de solució.
Sí, però crec que falten això, uns pàrquings grans, perquè la gent que vivim, clar, el municipi és molt gran, hi ha una zona centre, però hi ha un extraradi molt gran, i de vegades quan vens a comprar determinades coses, i ho dic pel comerç també, has de venir d'alguna manera per poder cargar. I clar, si has de venir en cotxe, han d'haver-hi espais per poder aparcar, hi ha gent llançaderes, no ho sé, però...
Bueno, ja existeix això, per la zona verda, diguem, allà sí. No em sortirà el cant.
Al costat de la nau de Valoriza. Sí.
Correcte.
A l'inici, per això, per exemple, en aquella zona, a l'inici, quan hi ha un lloc on hi ha un taller, que hi ha tallers de cotxe, hi ha una zona per aparcar, que crec que no sé si és zona blava o no ho és, però allò...
No, allà hi ha un pàrquing molt, molt gran, jo diria que al principi, sí, quan s'ha patit i ara és molt gran, i hi ha un autobús llançadora gratuït, em sembla, sí, que et deixa a arreglar el celler, diguem, davant d'Ajuntament.
També des de l'estació de Rodalies.
De totes maneres...
Això, Lluís, anava a dir-te, Lluís, perquè...
Estic callat, perquè no... avui estic baix de forma, però jo crec que
Lluís,
això hi hauria... falta una mica de previsió. Vull dir, amb això de l'aparcament jo no entenc, vull dir, quan no s'obliguen a fer uns pisos i obliguen a tindre, que ara les famílies quasi tots tenen dos cotxes, doncs posar dos pàrquings.
Gairebé totes,
sí,
n'hi ha que no.
Sí, almenys a l'Eixample ho tenen,
Jo entenc que això es tindria de fer, però també es tindria de fer quan es fa un lloc. Ara estic pensant en el Col·legi d'Europa, que és un lloc que cada dia al món hi ha problema. Bueno, si es fa un edifici públic, com és una escola, que es preveu que té la gent, es té de preveure que si la gent va en cotxe hi hagi un lloc. O sigui, el que no em poden perjudicar a mi, un negoci públic em perjudica a mi cada dia. Pues es té d'obligar a fer uns aparcaments, a fer una circulació si volen que els pares entrin. Vull dir, crec que això s'arreglaria. Estic parlant per Europa, que està mal fet perquè estic focalitzant una cosa, no? Però hi ha molts assumptes.
Pàrquing i entren i surten, però clar, allà s'atura.
Deu tindre mal fet perquè hi ha problema cada dia.
És el volum de persones.
Pues té de preveure alguna cosa més important, perquè si tenen capacitat per no sé quants alumnes, ja saben que aquí hi ha una mobilitat aquí darrere. O sigui, per això parlo, està mal fet, però això parlo amb moltes coses.
Precisament, no? Les escoles...
Per què no deixem, envers les persones, els nens amb una lançadera en aquest parc?
Ah.
I que tots els pares facin aquest pàrquing a fora, i hagi un autobús que porti als col·legis. Pues
seria una solució.
Potser acabes de trobar la solució a tots els problemes.
Sincerament, perquè penso que podria ser una bona solució. No pot ser que tots els pares vagin tots a la mateixa hora, deixar el nen a la porta. Jo sempre he anat caminant a l'escola, clar que eren unes altres èpoques. La meva mare no em va acompanyar mai a l'escola. Érem 7 germans i no tenia temps. Jo portava tots els meus germans. Anàvem caminant, fèiem els 4 viatges. Aquesta cultura d'anar caminant a l'escola... crec que s'hauria de recuperar.
No, d'anar caminant a qualsevol lloc, diguem, perquè no, agafem el cotxe, diguem, per anar a la gandonada, no? Gairebé, aquí a Sant Cugat hem d'anar a la porta del comerç perquè si no, no podem comprar, doncs hem de canviar els hàbits.
Ja visc a Mirasol, per exemple, i evidentment el tema de la zona verda no m'agrada, ni la blava, eh? Jo, per mi tot hauria de ser blanc, eh? Però entenc que s'ha de regular. Vale. Llavors, què he fet? M'adapto, m'aparco abans d'entrar a Sant Cugat i camino. Vinc aquí caminant i gaudeixo de...
Potser és molt Sant Cugatenc, no? Això de gent que és de Sant Cugat de tota la vida, això d'anar amb cotxe fins al centre.
Jo camino molt, tots els dies. Passejo un gos. Jo crec que ja tot Sant Cugat em coneix. M'hi passo hores.
Un gos gros.
Sí. Us ho dic de debò, perquè sempre m'aturen dos o tres persones, estan demanant fotografies i tal. Vull dir, camino molt i
vinc... Té del gos.
M'anem?
Té vessa del gos. Ah, les fotos del gos.
El gos és guapo, jo soc normal. Aleshores, o sigui, vinc cada dia. Pots cargar una bosseta, no sé, de 2 quilos, però no pots anar cargant. Els recados els faig i us dic... Tots els dies del món vinc caminant a Sant Cugat i sempre fa falta alguna cosa.
Sempre.
Però no sempre els que estem a l'extraradi ho podem fer. No es pot.
I quina solució?
Però Lourdes, tu com vas anar a l'extraradi? És a dir, quan... tot el respecte del món, diguem, pel lloc on vau triar de viure, que faltaria més, diguem, no? Però des
de... Però no és tan lluny. És a dir, estem a una distància que tampoc estic a les Planes. Vull dir, que puc venir a peu, el que no puc és anar carregada. I, bueno, ja no et diré, com dèiem l'altre dia, de com estaven les voreres i tot l'entorn, que sempre tens un risc,
No ho sé. Jo el que no puc entendre, per exemple, quan van fer les noves estacions de ferrocarrils, que al centre no hi hagi lloc per aparcar. Mira, el centre és el que és, i ho és des de fa bastants anys, diguem, no? Sí. Jo el que no entenc és que quan van fer l'estació de Vuitpelleres, per exemple, perquè no van posar un pàrquing immens al costat, com hi ha en moltes ciutats europees, on pots deixar el cotxe allà i després, per cert, tens el ferrocarril gratuït.
Està pensat perquè deixis el cotxe i agafis el tren, precisament.
Sí, doncs no hi ha espai per aparcar.
Veniu a les meves, és una manca de previsió, és una manca de previsió, perquè es podria solucionar moltes coses amb una mica de mires,
Falta cultura de transport públic, però des de fa molts anys. I hem anat avançant, jo crec que ja anem amb la tendència, però costa, són passos tímids.
Però jo no crec que hi ha falta cultura.
A l'estació de Mirasol van fer un mini pàrquing que li van esgarrapar a la cantonadeta, de lo que no va absorbir la Farga, perquè el col·legi de la Farga es va annexionar bastant terreny, bueno, aquells pactes que hi ha, que estan molt bé, i llavors els hi van deixar una punteta. Jo crec que estaria que va deixar molt més
pàrquing. Ara hi ha l'experiència de Vall-llorès. Vall-llorès han fet un nou pàrquing.
Sí.
I el pàrquing que ja existia al costat de l'estació, sí. Més tota la línia aquella que hi ha fins a arribar a la Floresta també per aparcar. I aleshores, sota d'aquelles torres han posat un pàrquing que el van obrir, els primers dies estava buit, no hi anava ningú, a poc a poc s'ha anat ocupant, i ara doncs s'arreglarà millor i es farà pagar. És a dir, que una mica era, m'imagino, la prova que va fer des de l'entitat descentralitzada de Vall-llorès per veure quina era la resposta que hi havia, i en funció d'aquesta resposta doncs actuar. És una zona, jo diria que ja té una capacitat, potser, no sé...
Sí, vaig veure l'altre dia gran.
100 cotxes, bé, segur. Doncs ja ho adequaran, hi ha dues entrades, una entrada i una sortida, i està bé, està ben situat, perquè està al costat mateix, i allà n'hi ha, serien tres zones de pàrquing.
Sí. També ho he vist.
Doncs hi ha moltíssima gent que viu, no viu a Vall-llorès, sinó que viu a Sant Cugat Centre, que va fins allà, aparca allà, o hi ha molta gent que aparca al pàrquing de les Planes, o hi ha molta gent que aparca a la zona de pàrquing de la Floresta.
Perquè aquí podria inaugurar el següent tema, diguem, que és la zona 1, que no sé si m'ho parlava la setmana passada, diguem, però quan ha sigut les Planes, diguem, per aquí va, també, no? Les Planes, una zona.
Podem donar per inaugurat aquest tema, ens queden 11 minuts, per tant, endavant.
Pregunta.
Aquesta zona 1, això que dèiem, que el gener Sant Cugat passarà a formar part, juntament amb molts altres, em sembla que són 18, ara mateix ho dic de memòria, municipis de l'àrea metropolitana de la zona 1. Una cosa que a la gent que va a Barcelona li sembla molt bé, però a la gent que va a Terrassa potser no li sembla tan bé.
Aquí vaig.
No, és que...
Què ens costarà anar a Terrassa ara? Igual, serem zona 2 igual?
No, seran 3 zones.
És a dir, en el cas de Terrassa, 3 zones, però en el cas de... més flagrant encara, diguem, no? L'Autònoma o Rubí seran 2 zones, és el doble de preu del que pagava la gent que treballa a Rubí o la gent que va estudiar o treballar també a l'Autònoma, diguem. I jo crec que aquí, això és un altre pedaç per mi, el fet que Sant Cugat passi a la zona 1, doncs fantàstic per la gent que va a Barcelona, però per mi és un pedaç, per mi no arregla no ens acosta al territori, potser ens acosta més encara a Barcelona, però no ens acosta a la comarca i al territori, que al final és la nostra àrea d'influència, en part amb algunes coses, i la solució ja està posada damunt de la taula, per la Ferrocarrils de Generalitat, que és una tarifació per distància recorreguda, que s'ha d'implementar a partir de, no sé si l'any, aquest propi 2019 o el 2020, i jo crec que van tard i lent en aquest...
Bueno, no
passat 20 anys del segle XXI i encara estem així.
No és lògic que et costi més anar a Terrassa, els de Sant Cugat, que anar a Barcelona. No. A més, quan hem d'anar a Terrassa, per tot el tema mèdic, I quan hem d'anar a Rubí, pel tema judicial, perquè lamentablement no tenim jutges. Correcte. Ni tenim hospital a Sant Cugat. Som una població de 90.000 habitants que som dependents de la perifèria. Per tant, no sé qui ho ha d'abordar, però s'ha d'abordar d'una manera global. No pot ser que la persona gran, que normalment són la gent gran i que ja no tenen cotxe, els que s'han de desplaçar a la moto de Terrassa.
Bueno, aquests,
no,
perdona,
pot ser que sigui més car que anar a Barcelona.
Però aquests tenen el carnet de jubilat. Però vaja, independentment d'aquesta situació, jo penso que ha de ser un tema de distància, no? Vull dir, si de Sant Cugat a Barcelona tenim una distància i és zona 1, doncs de Barcelona, no sé si Sabadell o l'auto, un tema de per quilòmetre, vull dir, no sé, és algo com de lògic, el cost repartir el cost, no, en funció de l'esforç.
I que a més ha canviat, o sigui, sociològicament, quan es van fer aquestes zones, la gent que hi vivia, o el percentatge més gran...
Tots anaven a Barcelona, potser.
Clar, però en aquests moments no té res a veure. I a més, no té res a veure, i convé potenciar que no sigui així.
Exacte.
Precisament per això, perquè hi hagi aquest tipus de comunicació.
I no té sentit, no té sentit.
Aleshores, dius, és un tipus de redistribució que està, doncs això, antiquat, que està fora de la normalitat. Aquí, si anéssim més a fons, seria dir, aquest tipus de ferrocarrils, aquest tipus de transport que és social, que hauria de ser social, bàsicament, el que hauria de tenir és el mínim cost, perquè si estem dient no es mogueu un cotxe, no utilitzeu, escolta'm, doncs feu, adequeu de tal manera que la persona que per necessitat sigui cada dia, o en aquest cas accidental, perquè ha d'anar doncs, a la moto de Terrassa, que ho tingui fàcil, còmode i barat.
Però fixa't tu com està la mobilitat d'aquest país, que la gent no sé en què pensa. Vull dir, ara jo sóc una persona potent econòmicament, em compro un cotxe elèctric, que són cars, i tinc una sèrie d'avantatges.
Que són cars, ja ho podria dir.
I que tinc una sèrie d'avantatges. O sigui, a tothom li agrada estrenar el cotxe, a tothom. I després resulta que hi ha molta gent que naturalment no pot somiar en comprar-se un cotxe elèctric perquè no pot i paga més impostos que el ric que té un cotxe elèctric. O sigui, és absurd. En aquest país es fan coses absurdes. O sigui, tu tens les autopistes més barates si tu tens un cotxe elèctric. Collons, a tothom li agrada tenir un cotxe elèctric i pagar menys impostos.
No, i si vols fomentar que existeixi, home, has de fer-ho de forma... Natural, que
al contrari, vull dir, afavoreix que la gent es pugui comprar cotxes elèctrics, no els fotis pagar interessos o no sé què, no sé quantos, i així afavoreix ara aquest país, no sé, les mentes pensantes amb què collons pensen. Amén, he dit això.
Bueno, clar, penso que l'anàlisi s'hauria de fer, diem-li, molt extens i amb molta cura de tot, perquè segurament hi ha aspectes que no és només els diners, de vegades és les preferències que un té.
No.
Perdona, Lourdes, són els diners, són els lobbies del capital, dels fabricants.
No estic parlant de les persones.
Perquè s'està promocionant a l'elèctric, que em sembla molt bé, perquè hi ha tot el problema del canvi climàtic, però qui mou el senyor que fabrica està pressionant perquè posa-m'ho fàcil per entrar. Jo crec que s'hauria de pensar en la gent.
De vegades mirant a l'interès propi aconsegueixes un interès comú perquè, diem-li, redueixes la malversació de recursos. O sigui, per això no es pot, diem-li, comentar les coses així tan per sobre, no? Però, i tornant al tema del tren, jo vaig baixar, no sé, divendres crec que va ser a Barcelona, i em vaig quedar garratibada d'anar i tornar 6,20 euros. Jo normalment no agafo el tren perquè vaig cap a altres llocs. 6,20 euros.
És car.
Ho vaig trobar bàrbaro.
El transport públic és car.
Però quina bestiesa, 6,20 euros, bitllet d'anar i bitllet de tornar.
No. I que m'han des de l'autopista, al túnel, és caríssim aquest peatge.
Que jo ja no hi passo.
Clar, bueno, és que
4 euros cap amunt i 4 euros cap avall.
Aviam, i són coses que no s'entenen.
Ara, Lourdes, el que tu deies, sí, estaré mirant més profundament, però jo sóc molt simple, i com sóc simple veig les coses simples.
No, però tu no ets simple.
No, perquè jo veig que és un país que a Alemanya l'energia solar s'està aplicant però d'una manera bestial. Aquí fins ara et fotien una multa si foties una placa.
Ara hi ha subvencions, per exemple, si tu poses plaques i tal, fins i tot si poses l'endoll.
Ara, per dir-ho, ell t'ha dit que derogarà l'impost del sol, però fins ara... era absolutament inviable comprar-te una placa solar i fer energia a casa teva. Amb una cosa que és...
Pública, hi ha unes subvencions que et paguen...
Com va començar les plaques solars?
No.
Home, Lourdes, Lourdes,
t'asseguro que l'estat espanyol és... estem a la cua...
Jo no sé l'estat espanyol, però sé, per exemple, hi ha unes deduccions de l'IBI si tu fas una inversió per posar-te plaques solars. A l'endoll per endollar el cotxe també, si te'l poses, pràcticament te'l paguen. No sé si val 600 euros, vull dir, no estic parlant per... Estic parlant perquè m'ho he mirat, eh? I ja no
la d'acord que t'ho hagis mirat, però a l'estat espanyol estem a la cua de la promoció de l'energia solar a l'àmbit personal, a l'àmbit
el tema de tota l'energia que no sigui l'elèctrica, que està controlada per les grans empreses, que són tres, bàsicament.
Sí,
el tema aquest està claríssim. En un moment determinat, a Espanya es van començar a iniciar les instal·lacions de plaques solars, sí. I amb unes exempcions d'impostos importants, que va fer que molta gent fes. Hem de pensar que aquest és el país d'Europa, amb Itàlia, França i Portugal i Grècia, que té més sol, més hores de sol. Per tant, era absolutament lògic que aquí se'n posessin moltes, que es fessin aquells grans camps. Després va començar a haver-hi una pressió perquè es traguessin aquest tipus de subvencions. Qui va fer aquesta pressió? Home, les companyies. Jo sempre dic el mateix. El dia que les companyies controlin tota l'energia solar, s'haurà acabat el problema. Perquè la controlaran elles igualment. Jo vaig conèixer una de les primeres persones que va instal·lar plaques solars, estic parlant de l'any 82. Era una persona de Sant Andreu, un instal·lador elèctric, que va no sé on, va veure les plaques solars, va dir, això és fantàstic, i va començar a fer-les. Doncs què va passar amb aquest senyor? Que va perdre totes les seves diners, totes les seves inversions, va estar treballant anys i anys i anys fent un promotor de tot això, i va perdre els diners pels interessos de les grans companyies. Desenganyem-se. Mirem, per favor, els quadres directius de les grans companyies.
Tenim l'energia més cara d'Europa.
Doncs tots expolítics que han estat en el poder i que estan després allà al cos directiu i que estan controlant, i alguns d'ells han sigut ministres d'indústria. Sí, què hi farem? És així.
Bueno,
Perdoneu, no okay. Només és així aquí, no ens equivoquem.
Sí, però aquí és la més cara,
Si no parlem, del senyor Junckers, per exemple,
però aquí és la més cara.
Parlem del senyor Junckers i ja veurem que no és només així. O sigui, el paradís fiscal més important, molt important, és Luxemburg, i el va crear el senyor Junckers.
Però aquí és la més cara, Bueno, tenen de posar oli a les guillotines, ja ho veig.
Home, ai, per favor. Ai, menys mal que no anava amb potència, avui, només que està filant les guillotines.
Ha dit que avui no s'acaba del tot fi, no sé què diràs la setmana que ve.
Jo no sé què, no us estranya tant.
Era una metàfora.
Jo no he dit...
Tu has dit el que has dit.
No, però una guillotina pot servir per moltes coses. O sigui, no, explica-li, els paperers fan servir la guillotina cada dia del Sant Mont, cada dia.
Escolteu...
Dins el context, anava encaminat i molt clar.
Lourdes. Sabeu allò de lo bueno si breve, Doncs haurem d'anar-ho deixant aquí per aquesta setmana. Ens retrobem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
Vols fer una reclamació?
Ai, no, si és molt curta, sí.
Necessitem 15 minuts més.
Sí? Veus l'alt de la vaga?
Doncs ja et passaré el contacte per reclamar aquestes coses.
Fem una carta i l'escrivim entre tots. Felicitem a les Treses.
Doncs queden felicitades. Eduard Gené, Lluís Ribas, Montse Moral, Lourdes Dalmau i Bernat Picornell. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí.
Tornem a tots vosaltres per escoltar-nos. Yeah.